La Teua Ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
A Ràdio Vila-real estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, a la 92.2 tindreu tota la informació de Vila-real i de la província. Seguim així i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Són les 12:02, es comença Protagonistes Vila-real a la 92.2 amb Susana Pérez.
Molt bon dia, salutacions especial de ací la que els parla, Susana Pérez, dijous 28 de maig. Bon dia, bon sol, caloreta, bones perspectives, moltes ganes de parlar amb tots vostès. Dono la benvinguda a les meves companyeres. Maria Ventura, bon dia.
Bon dia.
Txelo Climent, bon dia.
Bon dia.
Txelo, tu vas veure a nit el... Bueno, no el van veure, en realitat la sessió de control de, que van tindre ahir en el govern, després van veure fragments durant tot el dia. Què te va llamar l'atenció a tu ahir, si algo te va llamar l'atenció de la sessió de control?
Pues és que no ho entenc, sincerament no entenc el comportament de, dels polítics a aquestes altures de, en les que estem.
I a tu, Maria?
No, això sí que és molt bona reflexió. A mi me pareix vergonyós que siguen tirant-se les coses al cap quan crec que hi ha moltes coses importants damunt la taula i estem vivint un moment molt delicat per a que uns estiguen dient unes coses i unes altres altres. I bé, la situació està molt, molt, molt complexa. S'estan difuminant, no? Les coses importants per coses que no ho són tant.
Bueno, pues algo que va llamar molt l'atenció va ser les acusacions que se van fer el vicepresident Pablo Iglesias i la diputada nacional Cayetana. Se van acusar un a l'altre, però n'hi ha algo molt greu, i és que ho va invitar, o sigui, Pablo Iglesias diu que convidarà son pare a que denuncie a Cayetana per haver-li dit que era un terrorista. Entonces, quan jo pensé que els ciutadans es van quedar pasmats veient aquell rifirrafe que inclús la presidenta de la Càmera volia i que se llevara de l'ordre per a que no costara en acta, cosa que Cayetana se negava.
La veritat és que el comportament dels polítics en els últims anys és vergonyosa. La forma en la que se parlen dins del Congrés i tot, que ja va cridar l'atenció. Crec que la primera que va ser Ana Pastor, qui va dir que cuidau en lo que estaven fent i en la imatge que estaven donant a lo que era el poble espanyol en totes aquestes acusacions, formes verbals que ells mateixos utilitzen, que no són bones i que per això volien tirar-les de les actes. Bé, és a dir que el Partit Popular es veu que està bastant enfada en Cayetana Álvarez de Toledo per la seva imatge, perquè ells el que volien ressaltar ahir era acorralar un poquet a Marlaska, no?, per tota la situació que estem veient en aquesta crisi d'interior, i no una altra volta Cayetana Álvarez de Toledo. Les seues paraules cobren més protagonisme que tot el programa, no, de partit que du darrere el Partit Popular.
Bueno, el Partit Popular porta bona estratègia, el que passa que Cayetana, al sentir-se agredida, ella trau l'artilleria a pesar i entonces l'acusa i, bueno, ahí se produeix un rifirrafe. Però tot això, Joan Baldoví ens diu, vale, Marlaska, bé, las acusaciones de uno a otro también, pero cuidado porque Montilla y Blanco se van en agas. Y claro, son dos exministres y ya estem a les portes giratòries. I clar, ens estan entretenint en aquell espectacle contínuament i realment lo que tenim que recriminar els espanyols són aquest tipus de coses que, cuidao, no és que ho diga Joan Baldoví, però és que ho va dir ell en, el, uh-huh. o sigui, en realitat va ser ell el que va dir cuidao en el problema este de Marlaska, que s'ha de solventar, però lògicament està la justícia per solventar-lo, no va perdre ixe temps en, tan preciós, i des de logo ixes descalificacions, ixes ganes de denunciar uns altres, pues la veritat és que van caure prou pesades, eh?
La veritat és que sí, que a lo millor moltes voltes no ens donen importància a unes coses que no tenen tant a veure, i per darrere s'estan colant temes que dius, ja me l'han pegat una altra volta, i, uh-huh. i no mos hem adonat, perquè com fiquen el focus de la informació dins d'una cosa, de l'altra quasi no te parlen.
Bueno, avui el Ministeri de Sanitat comença a estudiar la documentació aportada per la Generalitat Valenciana de Sanitat perquè la Comunitat Valenciana passi a la fase 2. Uh-huh. I també avui s'aprovarà a les Corts la Llei Valenciana del Joc, perquè les cases de jocs no es donen la, permís per a que puguen obrir. Uh-huh. Han parlat dels propietaris de les cases de jocs i diuen que el que estan donant és un temps prudencial per a que obriguen més lluny dels els, bueno, els centres de xiquets, que, de xiquets, perquè són xiquets, per a que no consumisquen, per a que no es tinga tant a la mà poder consumir. Uh-huh. Diuen que ho fan per aquesta raó. El que passa que els dels cases de jocs argumenten el que parlàvem nosaltres de que...
De les administracions, clar, de loteries.
Què passa, que loteria i la 11 no se juga?
Després parlarem amb el diputat autonòmic del PSPB, Carlos Laguna, que li hem preguntat per això, no, mateix. O sigui, les cases de joc sí, però les administracions de loteries no. I ell mos diu que a ell no li pareix comparable. I el que volem fer és que quan tu entres a una casa de xoc, uh-huh. pues lo mateix que si tu vas a comprar a una màquina de tabac, no? Que tingues l'accés, el mando, no? Pa activar en funció de quina persona t'estiga demanant ixa consumició, no? Si és un xiquet, no l'activaràs, i si és algú major, sí que pots entrar. Ells lo que volen frenar és ixa ludopatia, que cada volta és més gran dins dels joves, perquè, òbviament, les maquinetes, el apostar per un jugador o un altre, dona igual de quin equip siga, és més fàcil per als joves, que és com si fora una maquineta, que a lo millor entrarà una administració de loteria i comprar una bonoloto.
Ja, però val. I com eviten que els joves juguen online? Perquè físicament no podran anar, perquè però, volen restringir-ho i controlar-ho, però online com van a... Perquè...
Això ja no ho sabem com tindrà que fer-ho, però clar, ahí està la qüestió. Una cosa és que ho regule el govern valencià i una altra que ho regulen a nivell internacional, perquè així sí que és més difícil. Susana.
És que estic pensant el que acaba de dir Txelo. És dir, realment sí que físicament ho podem parar, i és allò de... Tot este món, el món online és bueno, pues és això, és imparable, és dir, és igual com les acusacions, o jo me sorprèn com un polític, és dir, un polític a nivell nacional, a nivell local, a nivell provincial, és capaç d'escriure el tuit més brutal del món, i quan li preguntes és incapaç de dir-lo al micro. És com que ahí està tot permitit. O sigui, les lleis, quan entres en el món online, quan entres en el món d'internet, ja no existeixen, sí, sí, sí. Ja no està regulat.
Jo crec que també que això també funciona a base d'educació. O sigui, com ens han ensenyat a moltes coses, campanyes de drogadicció, del tabac, de no fumes i moltes altres campanyes, el que hi ha que fer darrere és una gran conscienciació als xiquets de l'ús que poden fer d'internet i de les plataformes on entren. Però això jo crec que és des de ben menuts, des de casa i des dels col·legis, conscienciar-los del mal que pot fer la ludopatia.
Uh-huh. També tenim una notícia que ara la farem, si vols, més, l'extendrem un poc més, i és els treballadors de la Nissan. Uh-huh. Casado avui sí ja dient que Sánchez havia enganyat 3.000 treballadors de la Nissan.
A veure, realment avui s'ha fet ja... oficial, no?, que la casa Nissan, que està a Barcelona, tancarà la seva fàbrica, no?, al pròxim desembre. Sí que hi han hagut negociacions, no?, i han sigut els propis treballadors qui han vist com a poc la pròpia empresa anava desmantelant-lo. Sí que he escoltat també avui venint que sí que part del govern central havia anat hasta el chapó per a negociar i esa reestructuració o ese que no se n'anara del país, però que finalment ha quedat tot pues una altra volta com si res.
En este cas, el Pedro Sánchez havia assegurat que no se tancaria la planta després de fer aquest anunci. Nadia Calviño, la vicepresidenta tercera en assumptes econòmics, ha assegurat que el govern vol negociar amb el fabricant automobilístic Nissan com encausar aquest tancament anunciat de la seva planta a Barcelona, o tractar de buscar unes solucions alternatives. És a dir, també per part de la Generalitat, Quim Torna ha canviat la seva agenda per reunir-se este dijous telemàticament el vicepresident i el conseller d'Economia, Pere Aragonès. És a dir, però clar, a tot això és de córrer de pressa perquè ara ja està passant.
Sí, i ara, per exemple, en volta de ser trending topic Nissan, és la casa Seat la que ha sigut trending topic tot el matí, perquè ara tot el món està mirant cap a aquesta factoria, com que també està pendent d'un fil, no? I això és el que reclamen tots, prudència. I l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha dit que la casa Nissan s'arrepentirà moltíssim d'anar-se de Barcelona per les circumstàncies.
Bueno, després parlarem també amb Mari Parra, perquè per lo vist... Així, on se sent esta ràdio, que és la província de Castelló, n'hi ha molt bones notícies. És a dir, han pujat l'exportació, n'hi ha gent interessada en vindre a la Comunitat Valenciana, preferentment volen anar sent cap a València, no obstant, segueixen oferint-los també a Alicant i Castelló, però tenim bones notícies.
Sí, és que Espanya ha superat a Itàlia en el número de d'exportació, no?, del món tauleller, i jo crec que això sí que és una bona notícia per a tots i sobretot per a esta regió, no?, de Castelló, que és al que ens dediquem la majoria.
Abordem el tema de Facsa?
Sí, me pareix.
Ahir parlàvem de que n'hi ha, per exemple, Vinaròs i Peníscola, vam parlar ahir a l'alcalde de Peníscola, de que ells se sumen, no?, a aquest projecte que han tret Facsa de l'anàlisi de les aules residuals,
sí,
per poder detectar presència de Covid.
Vos ho explico un poquet, val? El projecte Covid Water és el nom que en el qual Facsa ha batejat el seu projecte integral d'investigació sobre la Covid-19 en els sistemes de clavegueram i estacions depuradores d'aigües residuals, a través de la detecció i quantificació del material genètic del virus causant de la malaltia en aquestes aigües residuals, no? Aquesta quantificació té com a objectiu principal la possibilitat d'anticipar-se davant possibles reinfeccions de la població per a la Covid-19, és a dir, si ells poden veure mitjançant este projecte si hi ha restes de Covid-19 en aquestes aigües, poder anticipar-se a tot el que vindria després, no? Per això s'analitza com es comporta el virus en la línia d'aigües i fangs de diferents tipologies d'estacions de depuradores d'aigües residuals. El primer dels estudis relacionats amb el projecte Covid Water es troba en la cinquena setmana de mostreig i s'està portant a cap en diferents punts a nivell nacional, com som Andalusia, Aragó, Catalunya, Comunitat Valenciana, Astúries i Múrcia, que és on Facsa presta el seu servei. Es mostrejaran 5 depuradores i els seus corresponents clavegueram de poblacions de Castelló, València i Alacant, monitoritzant-se així grans ciutats, ciutats mitjanes i petites poblacions, perquè clar, no és el mateix tindre un número elevat de persones que facin ús d'aquesta depuradora que a lo millor una població més menuda. D'aquesta manera, en paral·lel a l'obtenció de dades presencials del Covid-19, les mostres triades de les diferents localitzacions es treballarà en la recol·lecció de dades de poblacions i epidemiològiques. Així s'esperarà trobar aquelles variables demogràfiques i ambientals que puguen estar relacionades amb la presència del virus en les aigües residuals, ja que en aquesta pot ser una eina per a conèixer de manera indirecta la influència de la epidèmia en la població, independentment de la manifestació o no dels símptomes. I el projecte durarà durant 6 mesos.
Bueno, pues a tot això, nosaltres ahir vam parlar, ja ho saben vostès, ja ho sabeu vosaltres, en l'alcalde de Peníscola, i ell va dir que s'adheria. A més, és una cosa que a la població no li costa diners, entren dins del projecte i, bueno, tot el que servisca per a tindre més seguretat, doncs millor. Estem preguntant a diferents poblacions. Hi ha poblacions que el responsable encara no ens ha contestat, ni hi ha poblacions que ho estan estudiant, com per exemple Vila-real, que ja ens ha contestat. No sé per què, serà perquè bueno, perquè saben que en sent molta gent i que lògicament han de ser de les primeres poblacions que contesten, i perquè és una població on viu un gran número de gent. Ens han dit que ells van a ser molt cautos, que tenen diverses ofertes de diverses empreses, en aquest cas, o que estan fent aquests estudis, i que volen estar, ells volen saber que està recolzat per una sèrie de persones que són experts en epidemiologies, no? I que antes d'adherir-se a un d'aixòs projectes volen valorar quin és el més adequat. En aquest cas sí, estan estudiant-lo, però volen ser cautos perquè és una ciutat important i perquè, bueno, és la més poblada després de la capital que hi ha a la província de Castelló, i diuen que volen ser cautos. I també m'han assegurat que en el moment que decidisquen adherir-se o no, tant a esta com a una altra iniciativa, que Ràdio Vila-real som els primers que ens enterarem, perquè suposa que ens preocupa. Ahir parlàvem de, bueno, de que al final les aviars residuals totes van a la mar, no? I sabem si realment este virus i ses depuradores el depuren, tindrien que dir-nos-ho aixòs sanitaris, aixòs experts, no? que estaran pendents d'aixòs mostres.
La veritat és que sí, perquè jo crec que és lo important també ara és saber si quan s'obriguen les platges, per exemple, n'hi ha que ser cautes a l'hora de banyar-se en aixòs aigües.
Sí.
Res que més, res, no res, és també per si estem obrint les fronteres, saber també a aquestes persones que venen turistes a lo que s'enfronten si tu entres a l'aigua. Jo crec que això és prioritari.
Per cert, parlant de fronteres, estem obrint les fronteres, ja no parlem a nivell nacional, perquè Sánchez insta a les comunitats autònomes a que poden ser el turisme nacional, i anuncia que vàries iixinan en dies en l'estat d'alarma, és a dir, la comunitat valenciana, que a més les playes agraden molt. Clar, diu venevos bé, i clar, si fins que arribi el turisme estranger, doncs tinguem gent per així. Però clar, Peníscola i Vinaròs, que són molt ràpids, han dit, anem a dir que les nostres aigües estan molt bé i les venem antes, no? Jo penso que si en Vila-real, com no tenim platja, doncs són una miqueta més cautos, no? I jo penso que les ciutats, els pobles costers seran més ràpids a l'hora de donar.
És que has dit que podrien anar de diferents comunitats autònomes, i m'he imaginat a tota Madrid, a tota la població de Madrid, i sense de la ciutat, i venint-se cap a tots els llocs, perquè, o sigui, ahir feia un recompte de tota la gent que conec jo de Madrid, i dic que molt poqueta gent és de Madrid, i que ells estan desitjant anar-se'n tant als seus pobles com a les seues residències, a la platja. I clar, hi ha que ser molt cautes, perquè és que si obrim totes les fronteres, no sé què és el que pot arribar a passar. Jo espero que s'esperen fins a la fase 3 per obrir aquestes fronteres, encara que siga a nivell nacional. No,
sí, clar, però tu això li ho expliques a la gent que fa de la seva vida el turisme, és a dir, a totes aquestes terrasses, a tota aquesta quantitat de gent que viu entorn al turisme, i te diuen, oye, això tu, que estàs en la ràdio i que per a ti da igual que abran noves fronteres, no?
I no te podràs infectar. Però clar, és que és tot un poquet difícil per a totes les situacions, o sigui, per a tot el món. No sé com serà finalment. Bueno, espero que siga per a bé.
Jo, de totes formes, fins que no ho veig, que no m'ho crec, perquè primer diuen una cosa, després diuen una altra.
El ministre Illa, que està ara compareixent, està donant explicacions, diu que la desescalada no ha tingut per ara ningú impacte negatiu en l'epidèmia, i afirma que l'evolució és favorable en una tendència que està descendint i és sostenida. És a dir, diuen que no.
Sí, però també hi ha que ser amb responsabilitat, perquè com hem vist a Lleida, o sigui, una persona o sigui, en un aniversari, no, se van infectar 20 persones, o sigui, que el possible rebot que hi haguera és pitjor.
I
a Tenerife, en un enterro,
també s'han infectat.
També s'han contagiat un grup de 10 persones.
És que, clar, el rebot ja vam veure en Wuhan. No sé si va ser en Wuhan o en Corea del Sur, que va eixir una persona de festa, no, amb el Covid-19 a una discoteca i va contagiar en la mateixa nit a 43 persones. O sigui, que s'està veient que l'evolució del virus és cada volta més infecciosa. No va acabar rere, va acabar davant i amb més força.
Vos conté algo que me va, que ahir, sabeu que jo sempre vos conté alguna cosa que me passa a mi, perquè suposo que els oients, si jo es poguera tindre així, jo sempre ho contaria. Les coses que li passen a una primera persona són molt bones. Estem tot el rato pensant en aquestes terrasses, en aquells empresaris, en tornar a la platja. Ahir passaven un matrimoni passejant i se troben un matrimoni que són mestres, que són veïns meus, i els diuen: ja, no, els xiquets, què passa, que no tornen a l'escola? I li diu el matrimoni este, que són els dos mestres, un és a les Alqueries, l'altre és en Vila-real, i li diu: pues no, hasta el 7 de setembre no tornarem. I l'home este li diu, el matrimoni este més major, es diu: escolta, i ja, i no seria més bo que acabaren el curs i que anaren la meitat de la classe pel matí i l'altra meitat de la classe per l'esprà, que no teniu prou lloc? I jo vaig pensar, pues escolta, este home al final no està dient res, i lògic, és dir, és que, i sobretot per exemple les Alqueries, és cert que les aules són molt reduïdes, però vamos, en Vila-real, que n'hi ha més xiquets en les aules, també n'hi ha més aules i també se pot fer classe pel matí per la vespre. Ens hem centrat molt en l'economia i ens hem centrat molt poquet en l'educació. És com que, i lo de l'educació online, pues jo no ho veig, és dir, jo tinc a la meva filla i sé que la meva filla té que posar molt de la seva part, i que, i ahir, per exemple, ella me comentava, pues és que no és lo mateix estar en classe com estar en casa. Tu en casa t'apares, t'alces, te sentes, la concentració és totalment distinta, i l'ambient, jo, per a mi no és igual treballar des de casa, fer teletreball, com treballar des d'ací, pues perquè l'ambient, tu t'aïsles, és una altra dinàmica, i clar, jo, aquelles persones majors que van passar, que els costava tant anar a estudiar, perquè en aquell temps aquestes persones tenien uns 80 anys, no tenien tan fàcil acudir a les aules. Per ells és molt important l'educació. I clar, nosaltres com, bueno, pues el 7 de setembre, pues el 7 de setembre. I home,
s'han baixat un poc els braços en aquest sentit, i és veritat que les famílies, inclús la conciliació familiar en el teletreball és impossible. O sigui, jo tinc la meva veïna també que me va dir, és que jo tinc que anar a treballar i quan vinc me tinc que sentar amb el meu xiquet i passar tots els seus deures mitjançant les plataformes online que té, i ell té un, que imagineu-vos la gent que té els tres, per exemple. Això és impossible, perquè estan al final pare, mare i tota la família envoltats d'aquest món d'educació. I molt a dir també en el teletreball, perquè jo conec a molta gent que està teletreballant, i és que al fi i al cap, com estàs a casa i dius, bé, com tinc temps, no, o sigui, t'estàs saltant el teu temps laboral també, que també tens el teu dret de tindre el teu temps lliure, però com el propi empresari creu que tens temps, pues no, ho fas, pues no, tampoc és això, al fi i al cap que es respeten totes les mesures i tot el que hem defensat.
Sobretot prestem-li la mateixa donem-li la mateixa importància a unes coses que jo no dic que la tinguin, en les que s'està posant el foco, però també haurem tingut que tindre en compte que estos xiquets, t'ho imagina't, claro, si estan en una edat, pues en este cas la meva filla en té 12, que passa a l'institut, pues imagina't per ella el gran canvi que n'hi ha. No els ha donat temps a despedir-se tampoc del seu col·legi, que ha sigut lo més lluny que han estat dels pares, i ara se'n van a un altre, a un institut, van a canviar, per ells la incertidumbre serà doble. No sé. En fi, no escalfem més el cap als nostres oients, que ja els encafa del cap. Maria, anem a les entrevistes o vols dir alguna notícia més ara en aquest moment?
No, jo per mi, ves, comencem les entrevistes.
Vale, pues comencem les entrevistes. Ahir se'ns va quedar José Ramón Ventura, que era el regidor de Vila-real d'Unides Podem, que era l'únic que ens va donar ahir per problemes de salut, no vam poder parlar en ell, però avui sí que ens dona la seva versió de lo que va ser el ple de després ahir. Així que anem a sentir que lo que va contamos.
I Realizar tus gestiones bancarias de forma online sin tener que desplazarte y desde cualquiera de tus dispositivos. En Grupo Cooperativo Cajamar es posible. Y mucho más con nuestra banca electrónica. Conoce todas sus opciones y date de alta de forma gratuita en nuestra web. Grupo Cooperativo Cajamar. Ahora a tu lado más que nunca.
Ahora más que nunca, sé tú. Vivanta Villarreal está junto a ti, acompañándote en esta situación tan difícil. Todos juntos saldremos de ella con más fuerza que nunca. Sé tú, Vivanta Villarreal. Te atenderemos en nuestro horario de urgencias y servicios mínimos de 10 a 1. Estamos en Avenida Pío 12, número 30 bajo. Teléfonos de información 964-506745 y 699-334042. En estos moments tan dificultosos per a tots, des de l'immobiliària Meseguer, demanem a tota la ciutadania del nostre poble ser molt forts, quedeu-vos a casa. I pensem que este poble i este país, al llarg de la història, han superat sempre totes les circumstàncies més complicades. I esta vegada també ho aconseguirem.
Como siempre, nuestro sector agroalimentario ha estado y está a la altura de las circunstancias, por difíciles que sean. Como siempre, nuestros agricultores, ganaderos, cooperativas, empresas y organizaciones trabajan por alimentarnos cada día. Como siempre, estamos con ellos. Es nuestro campo, está en nuestro ADN. Grupo Cooperativo Cajamar.
Amb el Covid-19 ens podem banyar en la piscina sempre que tinguem un nivell de clor comprès entre 0,5 i 1 mil·ligram per litre i un valor correcte de pH. En Certeca disposem de tots els productes químics adequats per aconseguir aquests paràmetres. També productes per a desinfectar els voltants de la piscina, dutxes i escales. A la nostra tenda tenim tot el necessari per aconseguir una piscina saludable. Certeca, la teua tenda de piscines a Vila-real.
Durante el estado de alarma, nuestro centro permanecerá cerrado en su actividad presencial, siguiendo su actividad online y videoclases. Estudi Tecles, calle Molino, 11.
Mare, centros de educación maternal. Los tiempos están cambiando y en Mare nos adaptamos para seguir acompañándote en tu embarazo, parto, posparto y lactancia materna. Seguimos ahora a tu lado de manera online. Información y consulta a través de la web www.marecastelló.com o de manera telefónica al 964 27 03 50 o llamando al 964 74 43 45. Tu embarazo no se detiene. Las matronas y profesionales de Mare avanzan contigo.
Bueno, y también saben vostès que el Ajuntament de Vila-real está gobernant en coalició Unides Podem, per això volíem saber també d'ell l'opinió de com va estar el ple de despús ahir. Per això tenim a José Ramón Ventura Chalmeta, el seu representant i regidor. Molt bon dia, José Ramón.
Hola, molt bon dia. Com va tot?
Això volíem preguntar-li. Què li va aparèixer el plenari que van tindre despús ahir, les propostes que van eixir endavant, les que no van eixir i per què vostè va votar a favor i en contra de les mocions, de les esmenes que presentaven?
Bé, pues a mi em va semblar prou esclaridor el plenari. A part de les mocions, se van aprovar algunes propostes molt interessants de modificació de normes urbanístiques o alguns pagos de despeses que seguim estant amb tot retrasats en elles. I per el que fa a les mocions, crec que l'única que vaig votar en contra va ser la de la de Vox.
Sí.
Sembla que va ser Isa, l'única que vaig votar en contra. I...
Sí, vostè la va votar en contra i, a més, quan va vindre Irene Herrero ahir a la ràdio i parlàvem amb ella sobre la seva moció, li van fer la pregunta de i ella, claro, vostè va dir que el que no tenga diners per a pagar les plusvalies, pues que no herete.
Sí, sí, clarament. O sea, en este moment n'hi ha en l'Ajuntament una ferramenta que és que si ho demostra que no ha tingut plusvalia no paga la plusvalia d'aquest terreny perquè no n'ha hagut. Estan ja bonificades al 50% i per a el cònyuge, me pareix que era, i al 20% per als adoptats, els fills, sí. O els pares, uh-huh. Que quan hereten algo d'un fill, pues, ho tenen bonificat ja, realment. Després n'hi ha una barbaritat d'excepcions d'entitats que no paguen i se impost. Per tant, el que estigui en dret de no pagar-lo, que no el pague. I després, la gent que... És que ells estan buscant realment que els rics que hereten i hereten grans quantitats s'estalvien grans quantitats de diners. Aquesta és la finalitat de la moció de Vox, perquè aquesta moció ja s'havia presentat fa poc i se va aprovar per unanimitat.
Sí, entonces vostè el que m'està dient és, per exemple, imagines, n'hi ha dos fills, tres fills, i hereten un pis. I aquest pis que els pares han treballat durant tota la vida, i és el que es deixen als fills, claro, no val el mateix ara que fa 20 anys, per tant sí portarà una plusvalia.
Ara m'obre, sí que portarà una plusvalia o no. O no, perquè si aquest pis està en males condicions, s'ha quedat a les afores del poble o no, pues aquest pis no paga cap plusvalia perquè ha baixat. De totes maneres, el que se paga de plusvalia és ben poc. Pagar la plusvalia de quan va meritar de ma mare i realment
sí.
Molt poca gent està en condicions de no pagar aquesta plusvalia.
Sí, però sap el que passa? Que quan vostè contesta això, la interpretació que fa la gent... Mire, la gent no hereta grans fortunes, i vostè diu, al final la finalitat o el trasfondo de la moció de Vox és que els que hereten grans fortunes no paguen aquesta plusvalia. Però la gent que el sent... la gent que el sent i diu, bueno, pues el que no puga pagar aquesta plusvalia, que no herete. Què pensa? Pues que, no sé, imagines que un matrimoni normal mal, pues ha fet un piso i un maset, i després ho hereten els fills.
Molt bé.
Vostè no parla d'aquestes persones encara que tinguen...
Sí, anem a veure. I aquestes persones, la plusvalia que pagaran d'aquest piso i d'aquest maset és molt xicoteta. Realment, estem parlant de quantitats que els fills ho poden assumir perfectament. L'Ajuntament de Vila-real no té una plusvalia del 60% del valor. Té una plusvalia del 2%, depèn de quants anys ha passat, però realment és molt poquet. I els que es fot de veritat és a les persones que hereten grans quantitats de béns patrimonials. Aquesta gent sí que es fastidia pagar-lo.
És a dir, vostè no va recolzar aquesta moció i anava dirigit, segons el que està explicant-nos, a persones que realment si hereten grans propietats i grans fortunes, i això sí, deuen contribuir a la societat per a poder seguir tenint un estat de benestar, no?
Ja te dic jo que el que se gasta en aquesta gent en advocats per a deixar clar l'herència és més gran que el que paguen en patrimoni, en l'impost este de l'augment del patrimoni.
Una altra de les mocions que van presentar, en este cas la va presentar Compromís, va ser la regulació dels preus dels aliments.
Sí, sí, sí. Bueno, a veure, Compromís està com una mica desatat en este moment, està presentant i llevant mocions a totes les hores. Realment, esta i l'altra de la derogació de...
Sí, de la reforma laboral.
De la reforma laboral del PP, realment en les les últimes 4 setmanes han presentat 5 o 6 de mocions copiades i tretes a cop de notícies informatives que han buscat per ell, i sense cap triat. Nosaltres així ens vam abstindre, no vam votar en contra, perquè estem a favor de que el govern regule els preus en cas de que siga necessari, però vam estar mirant els informes de l'Institut Nacional d'Estadística, els informes de OCU també, de ABA, SAFA, i tot, i realment lo que és la pujada de l'IPC no era tan com està dient Compromís. És possible que en alguns productes que s'ha arribat al desabastiment sí que siga cert, però en molts altres no. Vam estar veient que tot el que era peix, els preus s'havien baixat. En carn, alguns derivats s'havien baixat, uns altres s'havien pujat. Però en el que era l'índex de preus de begudes no alcohòliques i alimentació, s'havia produït en l'últim mes només un augment del 2%, me pareix, de la cistilla. No arriba al 2% que va.
Vaja, en definitiva, que s'havien estat informant i per a vostès i s'ha pujat de la cistella de la compra no era tal, no?
No, lo que és important és la contradicció de Compromís, que en estat d'emergència el govern pot regular els preus, ho va fer en les mascaretes, sense cap problema. Nosaltres tenim un govern que té molt de mirament per les necessitats de les persones, i quan va veure que els empresaris se dedicaven a fer acopio de mascaretes i de gels hidroalcohòlics per a esperar-se a pujar el preu i tornar-los a ficar en el mercat a preus molt elevats, el govern va actuar de manera urgent i molt eficient regulant els preus. Per tant, la ferramenta que hi ha en aquest moment, que és l'estat d'emergència, avala al govern a fer aquestes actuacions. Però Compromís vota en contra d'aquest estat d'emergència a Madrid i després vol que se regulen els preus en contra del mercat, del lliure mercat. Pues, què vols que te diga? Compromís ha perdut el nord, no sap cap on va. I per això es va abstindre. Però nosaltres sí que creiem que els preus dels aliments bàsics, els preus de la vivenda, del lloguer de la vivenda social, l'Estat té que tindre les ferramentes per a regular-los i per a rebentar bombolles especulatives. Mm-hmm. Això ho hem defensat sempre.
Vostè m'ha portat al Congrés dels Diputats Nacionals i jo li pregunte, vostè va veure ahir l'encontronazo que van tindre el seu líder, Pablo Iglesias, en Cayetana Álvarez de Toledo, del Partit Popular?
No, tampoc és tan gran encontronazo, bueno, jo no ho veig així.
Bueno, el seu líder...
Me va semblar una vergonya.
Sí, però el seu líder...
Jo com a ciutadà, no com a polític, estic avergonyit dels diputats que hi ha ahir al Congrés dels Diputats de Madrid, sobretot de la dreta i la ultradreta, que en aquest moment no se troba cap diferència entre els seus discursos, que fan un discurs faltant a la veritat, són una retaïla de mentides, d'acusacions, sense cap tipus de base contrastar, cridant a l'alçament de la Guàrdia Civil a que desobediga les ordres de l'Estat. Jo això és algo que no ho entenc. Van insistir en ETA quan ETA ja hem acabat en ETA. Van insistir en que el 8M, que és el culpable de tot el món mundial, és algo que ells estaven intentant provocar al govern perquè opinen que a este govern se l'ha de derrocar perquè no és el que ells volen. Però este govern és el que va sortir de les urnes i és el que va sortir per majoria de la gent. Està fent-lo millor o pitjor, jo crec que molt millor de lo que ho farien els altres. S'estan enganyant en algunes coses que jo crec que haurien de fer-se d'altra manera, però això no lleva que és molt diferent criticar un govern a cridar a l'alçament militar contra el govern. eso es una vergüenza y eso es algo que no se debería de permitir en el nuestro Congreso de Diputados. Yo usé mol y
pero...
a mí el que la señora marquesa aquesta le diga al padre de Iglesias que es un terrorista, ella desde el púlpit del Congreso de Diputados puede decir lo que le venga en gana, pero es cierto que el señor pare Pablo Iglesias va a estar empresonat per pertanyer a una organización que lluitaba contra la dictadura, y después de la dictadura, si no recuerdo mal, va a haber una amnistía de los delitos que se van a hacer lluitant contra la dictadura. Per lo tanto, no se puede considerar de terrorismo la lluita contra la dictadura. Igual que als etarres de antes del 78 no se puede acusar de terroristas. Es algo que van a votar en el nostre diputat ja en democràcia, i si això no ho veiem és que estem fent un flac favor a la democràcia i estem anant a passos agigantats a una nova confrontació, i que ells desitgen que torni la dictadura. Jo això estic molt, 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 molt defraudat de lo que vaig veure ahir en la sessió del control al govern.
José Ramon Ventura, dit això, vostè ha expressat la seva opinió, que era el que a mi jo volia que fera, perquè sí que és veritat que la sessió de control diu vostè que no va hi haure un enfrontament, però a mi aquest enfrontament va existir, és el que vostè ha relatat al final, i vol com volia saber la seva opinió,
sí,
ja ens la dona.
A lo que jo me referia és a lo de que siguen coses molt grosses ahí a la cara. Jo crec que ahí se poden dir les coses grosses que vulguin dir-se, però sempre quan siguen certes i siguen contrastades. No crec que fer demagogia i basar-se en mentides i falsetats i provocacions infundades siga la faena que els ciutadans haguem de aplaudir. Jo crec que no, jo crec que els ciutadans devem exigir als nostres diputats una coherència i unes declaracions que siguin conforme a la veritat. No dic a la veritat de cadascú, no, sinó basades en certeses.
Pues José Ramon Ventura Chalmeta, regidor d'Unides Podem de Vila-real, moltes gràcies i molt bon dia.
Pues molt bon dia.
Debido al cierre por el COVID-19, el Centro de Reconocimientos Médicos Vila-real comunica a nuestros clientes y amigos que estamos de nuevo con vosotros para la renovación de los permisos de conducir y armas. Nuestro horario será de 9 a 12 de lunes a viernes, pero para un mejor servicio, rogamos llamen por teléfono y les atenderemos con cita previa. Centro de Reconocimientos Médicos Vila-real, calle Almazora 11 bajo, teléfono 964-526232. Juntos lo conseguiremos.
Ha llegado la hora de darle una nueva imagen a mi jardín y terraza. Bigmaterarbo te ofrece las mejores herramientas de bricolaje y ferretería para que hagas todas las reformas que desees. Cuentan también con pintura de interior y exterior, césped artificial, semillas para plantar, tierra y maquinaria de jardín, además de todos los productos de piscina que necesitas. Disfruta del verano con Bigmaterarbo. Llama al 964-522166 y haz tu pedido. O visítanos en la avenida Pío 12, número 55 de Villarreal. Abierto de 8 a 13:30 y de 15 a 18 de la tarde.
En aquests dies tan durs però necessaris, Podologia Laia vol donar-vos les gràcies pel comportament de civisme demostrat per tots. Podologia Laia, carrer Sant Antoni, número 53. Durante el estudio.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Ahora más que nunca, sé tú. Vivanta Villarreal está junto a ti, acompañándote en esta situación tan difícil. Todos juntos saldremos de ella con más fuerza que nunca. Sé tú, Vivanta Villarreal. Te atenderemos en nuestro horario de urgencias y servicios mínimos de 10 a 1. Estamos en Avenida Pío 12, número 30 bajo. Teléfonos de información 964-506745 y 699-334042.
I ara tenim al telèfon a Elena Vicente Ruiz, ella és diputada provincial i secretària general del Partit Popular de Castelló. Bon dia.
Bon dia.
Elena, vamos a poner un audio que va dirigido a usted y cuando lo escuchemos le preguntamos.
Perfecto.
Desde el PSPB de la provincia de Castelló lamentem el radicalisme i el discurs de l'odi en el que està puxada la secretària general del Partit Popular de Castelló, Elena Vicente Ruiz. Demostrant així que una part del Partit Popular d'aquesta província està més prop de l'ultradreta que de molts companys i companyes del seu propi partit. És una llàstima, conforme dic, i aquest radicalisme i aquesta aproximació per part d'Elena Vicente Ruiz a partits com Vox i no a companys i companyes demòcrates i que estan ajudant per portar endavant aquesta situació de la pandèmia, com és el cas dels seus propis companys en la Diputació de Castelló.
Elena.
Sí.
Aixina de radical, aixina de dura, aixina de próxima hasta vostè a Vox.
Bueno, pues yo creo, y todo el mundo lo sabe, ¿no? Después de haber visto a Pedro Sánchez y a líderes del Partido Socialista que están acuñando esa frase en todos sus discursos. Ahora parece que les interesa decir que el Partido Popular es Vox. Se lo ha dicho Pedro Sánchez a Casado y todos los líderes están siguiendo esa consigna. En este caso, bueno, pues yo soy la secretaria general, cae sobre mí. Nosotros somos un partido de centro-derecha, así lo hemos demostrado en la provincia de Castilla y en la Comunidad Valenciana con Isabel Bonich. Desde el minuto uno hemos optado por la unidad y el consenso, pero eso no es obstáculo para que nosotros reivindiquemos lo que consideramos que es justo y que digamos que no cuando se nos quiere tomar el pelo. Yo sí que he sido crítica a nivel nacional con la gestión de la pandemia que se está llevando por parte del Partido Socialista, y ya no solo eso, sino por el recorte de libertades, por no gestionar en más de 1 millón de ERTEs que están esperando cobrar, por 4 millones de parados que hay, por el abandono que han tenido en los sanitarios de toda España y de la Comunidad Valenciana, y por la poca transparencia, la manipulación. Incluso están llegando, que todo el mundo es conocedor, a intentar eliminar el Poder Judicial con esas dimisiones, o mejor dicho, con esos ceses de altos cargos de la Guardia Civil. Vuelvo a decirlo, tanto en Bayuso como a nivel provincial, nuestra total lealtad, sobre todo con la provincia, no con el Partido Socialista, pero eso no quita que seamos críticos cuando tengamos que serlo. Y vuelvo a decir, están acuñando esa frase, ese concepto sobre el Partido Popular, les interesa situar al Partido Popular en la radicalidad, cosa que no es cierta.
La pregunta que voy a hacerle es de obligado preguntársela, y más sabiendo que usted es la secretaria de aquí de la provincia de Castellón. ¿Es Pablo Iglesias hijo de un terrorista?
A ver, Pablo Iglesias ha sacado pecho más de una ocasión en redes sociales. Ayer incluso yo hice el pantallazo de un tuit en el que llamaba a su padre, reconocía y sacaba pecho de que su padre hubiera pertenecido a una organización terrorista. Otra cosa es que coincida que estos son momentos para para sacar esto en el Congreso de los Diputados, porque creo que al final estas manifestaciones, que es ponerse un poco a la altura de los que tenemos enfrente, quitan el foco de atención en lo importante. Uh-huh. Y lo importante es que ya llevamos 40.000 fallecidos víctimas por el coronavirus, en teoría, números podríamos decir oficiales, pero habrá más, que se nos ha mentido, que ha habido una opacidad absoluta en esta crisis y que tenemos un Partido Socialista a nivel nacional y a nivel autonómico que está desnortado y que van a tener que dar muchas explicaciones. Me interesa más hablar de eso, que es lo que a la gente le preocupa, que de otras cuestiones como las manifestaciones públicas que hacen compañeros míos a nivel nacional.
El Botanic ha dejado solo a Baldoví y no lo ha apoyado, no lo ha defendido por la negativa de la ampliación de estado de alarma.
Bueno, es que al final yo creo que el Partido Socialista está intentando salvarse ante una caída absoluta por una falta de confianza. Compromís, bueno, pues está en otras cosas. Y bueno, a Baldoví lo han dejado solo más de una vez. Yo recuerdo hace poco que en el Congreso una de las vicepresidentas le dijo que no hablara de financiación para la Comunidad Valenciana, que eso era enredar. Pues eso no es enredar, eso es hablar de cosas que nos interesan. Yo sobre las cuestiones de ese matrimonio de izquierdas en la Comunidad Valenciana, pues no me interesa mucho, pero sí que me interesa recordar a la gente que de los tres hospitales birrias de campaña que ha hecho Ximo Puig, ninguno está en funcionamiento y que nos han costado más de 8 millones de euros, que están invertidos de forma dudosa, y que creo que eso sí que le debería importar a la gente y saber qué ha pasado con su dinero.
¿Al final hay más armonía en Diputación de la que hay en las Cortes Valencianas?
Bueno, la Diputación suele haber bastante armonía siempre, pero bueno, pues somos reivindicativos. Yo el otro día se lo dije al presidente de la Diputación, que se pongan ya a trabajar. Lo que no puede ser es que la Diputación de Alicante ya haya sacado una batería de medidas contra el COVID-19 y aquí estemos aún con videoconferencias, que están muy bien, pero los castellanenses no pueden esperar más. El Gobierno, la Diputación Provincial, si no es útil, no sirve para nada. Me gustaría que volviera a ser útil como en la época de Javier Moliner.
Uh-huh. Entonces, Elena Vicente Ruiz no está instalada, ¿no? En el.
No. A ver, yo, todo el mundo que me conoce sabe que soy de centro. Soy de centro. Lo que ocurre es que ese concepto que están acuñando no son ni originales en la provincia de Castellón. Jolín, que se inventen otro. Si este lo está utilizando Pedro Sánchez, y cualquiera que esté viendo las sesiones parlamentarias lo ve. Pedro Sánchez le ha dicho a Casado que se parece a Vox, y Casado le ha dicho a Sánchez que por esa regla de tres, si ellos votan con Bildu y hacen lo mismo que Bildu, negocian con Bildu, son Bildu. Pues yo creo que no tenemos que caer en eso ahora. Si nos uh-huh. quieren situar en la extrema derecha, pues es cosa de ellos. Les sugiero al Partido Socialista de la provincia de Castellón que sean más originales y que trabajen.
Por lo tanto, si a ustedes les sitúan en extrema derecha y a Vox también, ¿es Ciudadanos el que se está quedando en el centro?
Ciudadanos está en tierra de nadie. Ciudadanos ha perdido la confianza de los ciudadanos. Nunca mejor dicho, es un partido que yo creo que ha dejado de tener utilidad en la provincia de Castellón, en la Comunidad Valenciana y a nivel nacional, y lo que no se puede es, en connivencia con Pedro Sánchez, estar prorrogando inútilmente un estado de alarma que tiene como objetivo el limitar libertades y derechos a los españoles.
¿Que en Badalona se recupere la alcaldía?
Sí, sí, claro. Nosotros en Badalona tenemos a Xavier Albiol, uh-huh. que ya fue alcalde y que va a ser un gran alcalde.
Contenta, supongo, ¿no?
Sí, muy contenta.
¿Se lo merecía?
Al final. ¿Perdón?
¿Se lo merecía? Volver a
claro,
recuperar.
Claro, bueno, esto, a ver, ¿se lo merecía o no se lo merecía? Yo creo que Pedro Sánchez no se merece ser presidente del gobierno, pero las sumas parlamentarias y la democracia es así. Yo creo que ya fue un buen alcalde y volverá a serlo, y creo que en este caso pues los vecinos de Badalona tienen suerte de tener un gestor como es Xavier Albiol.
En este caso ha sido por las desavenencias. Si hubieran desavenencias, en por ejemplo, en el Congreso de los Diputados, ¿podría que gobernara en este caso el Partido Popular?
Sí, claro, podría ser. Yo creo que en estos momentos lo que tiene que hacer Pedro Sánchez, que le toca, es gobernar, es bueno, pues no seguir mintiendo, gestionar de manera coherente, intentar que no nos hundamos más económicamente, que todo indica que tiene que ser, y cuando le toque gobernar al Partido Popular volverá a sacar de la crisis económica de España por tercera vez, que en eso tenemos experiencia.
Elena Vicente Ruiz, muchas gracias por haber atendido la llamada y hasta la próxima.
Gracias a vosotros.
Canem Villarreal está de vuelta. A partir de hoy abre sus puertas al público con muchas novedades y las últimas tendencias en moda para toda la familia. El horario será de 10 a 2 del mediodía y por la tarde con cita previa. También, si lo prefieres, te lo llevamos a casa. Consulta nuestra web www.canem.es o a través de nuestro WhatsApp 630-678-475. Ah, y para tu seguridad y la nuestra, no olvides llevar guantes y mascarillas en nuestras instalaciones. Tenemos muchas ganas de veros. Os esperamos.
Amb el Covid de neu ens podem banyar en la piscina sempre que tinguem un nivell de clor comprès entre 0,5 i 1 mil·ligram per litre i un valor correcte de pH. En Certeca disposem de tots els productes químics adequats per aconseguir aquests paràmetres. També productes per a desinfectar els voltants de la piscina, dutxes i escales. A la nostra tenda tenim tot el necessari per aconseguir una piscina saludable. Certeca, la teua tenda de piscines a Villarreal.
Agricultor, llega Closer, la luz que fulmina los pulgones y las cochinillas. Nunca nada fue tan rápido. Closer premió al mejor producto en protección de cultivos. Closer es un producto de Corteva, distribuido por Agromaestrat, teléfono 964-32-2041.
En estos moments tan dificultosos per a tots, des de l'Immobiliària Meseguer, demanem a tota la ciutadania del nostre poble ser molt forts, quedeu-vos a casa. I pensem que este poble i este país, al llarg de la història, han superat sempre totes les circumstàncies més complicades. I esta vegada també ho aconseguirem.
Cristalería Brock quiere mandarles un mensaje de fuerza en estos días tan difíciles y unirse al grito "Yo me quedo en casa". Infórmate en el 609-679-593.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
I ara també anem a parlar en Mari Parra, sabent tots que és la directora d'internacionalització, i volem saber quines són les últimes novetats. Bon dia, Mari.
Molt bon dia.
Malgrat aquesta pandèmia mundial que hem tingut i la por que n'hi havia en els mercats, va molt bé les inversions, no?
Doncs sí, la veritat és que malgrat, no, tot el context que estem vivint, no només així a nivell de l'Estat, sinó de tot el món, per culpa d'aquest virus, no, que ens ha descol·locat a totes i a tots, una notícia, una bona notícia, no, a donar des d'aquest context és que la confiança en el nostre territori no s'ha perdut, sinó que s'ha incrementat, no, des de, si comparem les iniciatives que hem pogut atendre des del Valencian Investment Desk, que com sabeu està dins de l'IBACE, i el que fem és atendre, no, a aquestes propostes d'inversió que arriben al nostre territori, doncs hem atès a 32 iniciatives que s'han interessat en trobar oportunitats d'inversió així, i això vol dir que és més del doble que de les que vam tindre l'any passat en aquestes dades. Vull dir que dins del context en el que estem, no, perquè si penseu, això va començar per Xina, però així en gener ja estàvem tots mirant a veure què passava, després febrer i març, etcètera, doncs bé, contents de que hem pogut treballar en aquesta línia i de que inclús moltes ens estan dient, bueno, però quan podem anar a visitar aquest polígono que vau dir, o quan podem anar a fer aquesta agenda de reunions en les universitats, en els clústers o en els instituts tecnològics. Vull dir que la gent pareix que continua tenint ganes d'invertir i que nosaltres ens estem posicionant com un territori clau, no?, per a aquesta inversió.
Uh-huh. Si ens posicionem com un territori clau, hem de tindre compte ser competitius?
Clar, és que quan nosaltres fem la proposta de valor, perquè això sempre que ho han comentat jo dic el mateix, no? Al final acabem sent com els comercials de Comunitat Valenciana, no? a les empreses que volen trobar un espai per a poder invertir. I el que fem és això, fer entendre que, bueno, pues que seran les condicions necessàries, no?, per a que la inversió puga tindre una viabilitat econòmica per a la persona que vol desenvolupar-la. Penseu que les inversions que ens estan arribant principalment ara tenen que veure amb molt de tema de biotecnologia, salut, farma, uh-huh. És el que més ens està arribant, però sobretot jo crec que continua destacant el que ja fa l'any passat, no? Vos comentava també, o fa uns mesos, el sector de les tecnologies és el que més ens està fent arribar les seues propostes i no parlen només de xicotetes empreses, no?, d'una persona que vol vindre així a muntar-se una empresa d'autònomo per a desenvolupar un software i és que ell és de Finlàndia i ja decidí vindre a viure així, no?, sinó que estem parlant d'iniciatives grosses de capital americà que està darrere i que si al final arribem a convèncer-los, no?, i de dir que la seva millor opció és aquesta, estem parlant de la creació de quasi 1.000 llocs de treball, no?, vull dir, directes, imagineu que ojalà, no?, que pogueren completar tot això. Aleshores, pues, estem ficant-nos en valor front a altres territoris, perquè sempre estem competint segons el sector, però sempre estem competint els mateixos, no? Està Bilbao, està Màlaga i estem València, encara que intentem posicionar Castelló i Alacant cada vegada que ens arriba una proposta d'inversió. Mm-hmm. I després, evidentment, estan els efectes de Barcelona i Madrid, però que ahí certament, sobretot en el temàtic, podem traure pit perquè bueno, les condicions per viure així són més econòmiques, no? Una persona que diga, bueno, si me de jo ara algun pis, una vivenda en Barcelona o en Madrid és més car. Després encara no estem en aquesta fase en el que les empreses estan furtant entre elles el capital humà format, no?, en aquesta tecnologia, no?, que les empreses necessiten. I per tant, les empreses estan veient que això és un punt a favor per la nostra part, no? La connexió i la connectivitat en altres territoris del món. Nos tenim aeroports en les tres províncies. Mm. Vull dir que podem traure pide que al final som més competitius que altres territoris, però ho hem de demostrar. I és veritat que és una pena que ara estem fent totes les reunions comercials, no?, per dir-ho així, de forma online. Al final fem aquestes reunions amb les persones que volen invertir pues a través de l'ordinador i se perd una mica d'aquest feeling, no?, aquesta sensació de quan venen així, que els acompanyi a visitar els espais i que acaben descobrint, pues, que efectivament el que han agarrat un AVE de Madrid a València i que han estat ràpidament així, doncs que és veritat, no?, que no només és un dato que tu has ficat en un Word, sinó que al final se ho han vist i si venen d'Estats Units, no?, pues una hora i mitja o dues hores en un tren, això no res per a ells. Uh-huh. Vull dir que se'ns està perdent aquesta part més de màrqueting sensorial d'alguna manera, però que ells mateixos ja ens estan preguntant i quan podem anar i quan podem visitar. Així que, bueno, estem esperant també a aquests acords, no?, que estan dient des de Brussel·les pel tema del turisme de negoci, uh-huh, de veure quan podem reactivar-los i ja, pues, tancar, no?, tota aquesta ronda de negociacions.
I per lo que fa a les exportacions, com estem?
Bueno, pues, fa unes setmanes van iniciar ja les dades d'exportació. Jo fa uns dies dia una frase, no?, i dic, no ens ha de sorprendre si les dades apareixen com que hem baixat en el darrer mes, no?, les exportacions, perquè la pandèmia està ahí i era evident que anàvem a caure, però hem de traure pit perquè ha sigut una caiguda molt xicoteta de quasi un 1% de les nostres exportacions i sobretot Castelló, que no ha tingut aquesta caiguda, sinó tot el contrari, ha tingut un increment en un 4,1% de les exportacions.
Castelló
de la província
ha incrementat un 4% de l'exportació.
Un 4%, sí, exacte. I generalment, doncs, per els dos sectors més importants que tenim, no? Un que és l'agro, ahir hem de traure pit dels nostres sectors, doncs els cítrics, no? Han incrementat el seu valor en l'exportació, i també la ceràmica i les fruites i els esmalts, que han incrementat en un 3,4 i un 3,6 el valor exportat en el mes de març. Així que, bueno, pues, malgrat València, que sí que ha tingut aquesta caiguda del 4% de les exportacions, i pues Castelló ha sigut tot el contrari, no? En continuar creixent en ese 4%.
I per al que no entenga dels números que estem donant, la diferència entre València i Castelló, on la situa?
Pues principalment és en el tipus de sectors que tenim, no? València, pues com sabeu, està automoció, que és on més ha notat i s'ha caiguda, i després pues altres sectors que ens han vist més afectats, com han pogut ser els mobles, no? I en el cas d'Alacant, pues com coneixeu també, el calcer i els joguets, que són sectors, bueno, són productes de consum final, no? Però d'alguna manera, i que evidentment pues si s'ha paralitzat l'activitat en certs mercats, la gent no podia ir a comprar a les tendes, doncs que s'han, jo no crec que s'hagin eliminat, sinó que s'han retardat, no? Les compres, perquè, clar, per les tendes han dit, bueno, vaig a esperar-me a veure què fem, que... i després...
Per tant, està dient-me que la ceràmica, que és el que més pesa a Castelló, no ha tingut ninguna baixada, sinó inclús una pujada.
Exacte. Ells han pogut mantindre el tiró dels sectors exteriors i, bueno, esperem que les dades d'abril continuïn així i que a poc puguen anar recuperant pues, i sa bona ratxa, no?, que portàvem en les exportacions, però que, com diem, pues, les dades de març han sigut bones. Això no vol dir que, pues, que continuïn pendents, no?, de com evoluciona tot i de que puguen continuar fent-se un hueco en els mercats. Farà uns dies també coneixíem el seu posicionament, no?, en el mercat d'Estats Units. Jo crec que és important destacar que ja s'estava fent, no?, per part d'ells, i com recordem, fa aquesta edició, no, l'anterior, en Cevisama, Estats Units va ser el mercat convidat, no?, per a premiar-lo, no?, com a el primer mercat de la distribució de la ceràmica de Castelló o de l'Estat. I bueno, pues en guanyar el primer puesto Estats Units, no?, a guanyar el primer puesto en com a destinació per davant de França. I bueno, pues jo crec que estem contents, perquè és un mercat que tenim encara molt de recorregut. Penseu que és un mercat que n'hi ha altres materials substitutius que se consumeixen molt, no?, com pot ser alfombra, moqueta, parquet o vinílic, etc., per la qual cosa jo pense que encara poden créixer més. Però aquest informe també feia referència a que li havien guanyat una miqueta la batalla a Itàlia, no?, i en volumen, no en preu, sí, però sobretot que havia aparegut un efecte substitució, no?, de lo que estava comprant els americans a Xina, perquè, si recordem, se'ls va aplicar un arancel, lo que feia que directament el comprar un producte xinès era dos vegades més car que comprar-lo a un producte europeu. Ens han substituït, no? O sea, bueno, han substituït els xinesos per els espanyols.
Bueno, en este cas per la ceràmica de Castelló.
Exacte. Entonces, però a mi la cosa que me preocupa, no?, sí, i permeteu que me posicione en esa línia, és que, clar, és un efecte substitució simplement per preu, perquè en el moment que Xina ja no tinga i s'impost, no?, que els fa estar fora de mercat, la pregunta és si tornaran a consumir el producte xinès o l'espanyol, no?, en aquest cas el producte de la ceràmica d'ací de la nostra província. Aleshores, jo crec que tenim un gran repte i una gran oportunitat al mateix temps de posicionar-nos com una marca de qualitat i que se'ns veja que no només un preu. Uh-huh. Perquè si continuem posicionant-nos en aquesta línia, en el moment que aparegui un substitut, se n'aniran a aquest substitut. I, de fet, els altres països que han crescut en la mateixa línia era Índia i, no recordo si era Malàsia, el segon. Vull dir que, home, si ens hem de comparar, que siguem els líders, no? O que siguem aquesta qualitat italiana que sempre s'està dient que pareix que siga com el producte el líder. No, el producte líder ha de ser el Dial of Spain. Entonces, jo crec que és ara el moment de començar aquesta campanya de posicionament en aquest mercat per a que quan torne en algun moment l'avantatge en preu d'altres mercats no europeus, doncs que nosaltres no perdem aquesta quota.
En aquest cas, el que nosaltres hem anat a fer ha sigut substituir a Itàlia. Ens hem dit que nosaltres tenim molta qualitat, tenim un recorregut d'un temps limitat antes de que arriben, el que vostè dia, aquestes alternatives de preu més econòmic i, sin embargo, nosaltres el que hem de fer és dir-li nosaltres tenim qualitat i el preu adequat. I que consideren i que valoren que la nostra qualitat i el nostre preu és realment el que ha substituït a Itàlia i que no deixa que entre Xina, no?
Exacte, jo crec que aquests han de ser els pilars fonamentals de treball, no? De tot el clúster, no? Sobretot dels productors en aquests mesos, anys, esperem que ens doni de tregua aquesta nova situació, no?
Bueno, al final, bueno, Espanya, és dir, però la província de Castelló, com som tan treballadors i tan tenim tantes iniciatives i tan emprendedors, pense que al final obtindrem el que d'alguna manera era per a nosaltres i era aquest reconeixement d'esta ceràmica ben feta.
Jo crec que sí, i jo crec que el sector està alineat, vull dir que, que tot el món s'ha donat compte de que bueno, l'estratègia ràpida, no, és de dir, bueno, anem a vendre molt perquè si estem en una situació també de crisi, no, on altres mercats poden anar malament, el que vols és fer volum i recuperar, no, a lo millor lo que has perdut, i una forma ràpida és baixar preu, no? Però bueno, sí, jo crec que si s'aguanta una miqueta el tiró i acompanyem tot això en unes bones campanyes de màrqueting i de posicionament de la nostra ceràmica allí, ho tenim guanyat. Jo crec que ells tenen el recolzament per part nostra, per part de l'IBACE i per part de la Conselleria i de la Generalitat. Té un conveni específic per a promoció de la internacionalització que arriba a 1 milió d'euros. Vull dir que els recursos estan i jo crec que ells són conscients de que l'han d'utilitzar per a millorar aquest posicionament internacional.
Pues... Mari Parra, moltes gràcies per haver-nos aclarit aquestes coses, per portar-nos bones notícies, són notícies d'esperança i de creixement de la província de Castelló, bueno, en si i tota la comunitat, però per lo que ens toca més a prova, si als oients de la ràdio és la província de Castelló, que és lo que, bueno, pues, també necessitem recibir bones notícies.
Pues sí, en aquests moments jo crec que de vegada en quan no necessitem també pujar la moral de la gent.
Moltes gràcies i molt bon dia.
Igualment, a vosaltres.
Agricultor, llega Closer, la luz que fulmina los pulgones y las cochinillas. Nunca nada fue tan rápido. Closer, premio al mejor producto en protección de cultivos. Closer es un producto de Corteva, distribuido por Agromaestrat, teléfono 964-32-2041.
Mare, centros de educación maternal. Los tiempos están cambiando y en Mare nos adaptamos para seguir acompañándote en tu embarazo, parto, posparto y lactancia materna. Seguimos ahora a tu lado de manera online. Información y consulta a través de la web www.marecastelló.com o de manera telefónica al 964 27 0350. O llamando al 964-74-43-45. Tu embarazo no se detiene. Las matronas y profesionales de Mare avanzan contigo. Oh, 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 yeah. Oh.
Com que ahir vam tindre sessió de control al govern, avui anem a parlar amb el senador per Castelló, Carles Mulet. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Mira, ahir apuntava Joan Baldoví, el diputat nacional, i parlava d'unes portes giratòries. Aquestes portes giratòries que, bueno, que entren a dos exministres. Uh-huh. Al respecte d'aquestes portes giratòries, pot ampliar-nos, pot dir-nos el per què se admitís, el per què se fija un foco sobre la discussió entre el vicepresident i la diputada del Partit Popular o entre el que ha passat en Marlaska, que també, però se deixa de costat i ses portes giratòries que té que anar un únic diputat que hi ha de representació com és el de Compromís per a parlar de portes giratòries. Per això ens agradaria que ens ampliarà un poc el tema.
Bé, és un tema que imagino que tots els oients són conscients, no? Que la majoria dels consells d'administració de les grans empreses, especialment les energètiques, estan plegades de exministres o exalts càrrecs, i el que se va donar a conèixer va ser la renovació de part d'aquest consell d'administració de Nagas, l'empresa en participació pública que gestiona el gas en l'estat espanyol, que va incorporar a dos exministres, no? Al José Montilla i a José Blanco, que recordem, són persones que no tenen cap tipus d'estudi universitari, no? Són persones sense cap tipus de preparació específica per a un càrrec com aquest. I això és una cosa que ve arrossegant des de fa molt de temps, no? Damunt són persones, com el cas de Montilla, que és expresident autonòmic, que té unes prestacions que no li fan falta estar en un consell d'administració d'aquest tipus. No? Mm-hmm. I també venia acompanyat de la notícia, una sorpresa, que dice consell també s'havia nomenat una persona per part de Podemos, no? Que també hi ha fet molta campanya en contra d'aquestes portes giratòries. I a la repent, una persona seua també forma part d'aquests consells que ningú sap per a què valen, perquè fer al cap són entitats que fa falta assessorament tècnic, però assessorament de polítics que damunt no tenen una formació específica en aquestes matèries, i recordem, tot i no tenen cap tipus de preparació acadèmica, es prendre el pèl, perquè recordem, són les companyies de la llum, les companyies del gas, les que es fan pagar aquestes barbaritats als contribuents per després poder pagar salaris astronòmics.
Sí, però si havíem parlat sempre del bipartidisme, és dir, que tant el Partit Socialista com el Partit Popular havien utilitzat aquestes portes giratòries, naix un nou partit a nivell nacional, com és, en aquest cas, ara Unides Podem, que també fa ús d'aquesta porta giratòria.
Clar, en aquest cas, no me correspon a mi tampoc defensar-los, sí que és una persona amb un perfil tècnic que sí que sap de gas. Sí que sap de gas, sí que ha tingut una trajectòria històrica en contra de l'actuació d'aquestes companyies. Això també, clar, dius, ficamos dins de la casa per a controlar-la, no? Bueno, a mi segurament no és el millor exemple, no? I també en excuses que estan donant com a que part del seu salari el donaran.
Però en aquest cas, per trajectòria política i per honor personal i de partit, tindrien que no acceptar ningun tipus de càrrec d'aixòs, perquè suposa que inclús militants d'Unides Podem, que tenen els mateixos ideals i que estan preparats per ocupar aixòs càrrecs, serien els més indicats, no?, per anar a aquests llocs.
Sí, no, efectivament, perquè damunt són llocs que ningú sap la funcionalitat que tenen. Que tenen reunions, que tenen unes dietes altíssimes, en la gas se calcula que són 160.000 euros a l'any el que cobren les persones de mitjana, no? Llavors cobrarà més i cobrarà menys, de mitjana per estar en aquest consell, però què fan? Quina funció tenen? No cap, no? Quina funció té Felipe González o Aznar en les consells d'assessors de les grans energètiques? No són gent que tingui que aportar res a l'estratègia d'aquestes empreses.
No, però ja han aportat antes. Però bueno, això és algo que desgraciadament tenim que patir-ho. Algo que els ha acusat Unides Podem a Compromís ha sigut el no ampliar l'estat d'alarma. I algo que, sorprenentment, després d'ahir les Corts Valencianes, els va acusar el Partit Popular al Botànic era de no defensar o no posar al costat de Baldoví.
Sí, un poco sí. Es de mí la hipocresía de los partidos estatales. Es la cosa bien, van a decir que no era el momento, precisamente Unidas Podemos, es van a decir que no era el momento de reclamar y ese repartimiento de esfuerzos del Estado de manera justa a la población que tiene cada uno, a las necesidades sanitarias que tiene cada uno, porque eso va aparellando cuando también tienen las necesidades sanitarias de seguro, ¿no? Uh-huh. Y nosotros somos una comunidad de las más pobladas del Estado. Es decir, que eso no era el momento, y acto seguido, el día después, está reivindicando exactamente el Madrid Podem cuando en Madrid se van a pegar la cabotada, ¿no? Uh-huh. Y el Partido Popular es pura hipocresía, ¿no? El que se está debatiendo en los Corts Valencianos era una moción, una proposición de ley, que lo matéis, uh-huh. que eso es de cap tipo de carácter vinculante, eso simplemente es una petición que se fa al gobierno del Estado y se volía que fuera de consenso y sabían que el criterio poblacional el PSOE sabían que no lo aceptaba y nosotros van a decir que vale, que lo que volía era un consenso de mínimos para hacer una petición. Ojalá sabían que Vox era complicado, que entrara ahí, porque no están ahí en el consenso, pero que Ciudadanos y el Partido Popular estiguen y que fuera de la mayoría mayoritaria de las Corts Valencianas que reclamar mesures concretes al govern central, sobretot en capacitat de la pròpia comunitat autònoma per a gestionar, no? Per a poder endeutar-se més o per a poder no tindre que pagar els interessos, coses molt concretes. I el que fa el Partit Popular és ficar aquesta esmena per intentar dinamitar i ser una limitat. No? Nosaltres el que diem és que, no, òbviament, allà on se vota, no? I allà on se decidís, que és en Madrid i no en les Corts Valencianes, en declaracions, o ara fer un ajuntament, una moció d'aquest tipus, el que volíem era la unitat. Però el Partit Popular és molt hipòcrita, perquè després sobre que en els pressupostos que estem gestionant ara, que són els de Montoro encara, uh-huh. són els que mai han tingut en compte el criteri poblacional, però mai, absolutament mai, en cap mesura, en cap pressupost de l'Estat, i quan hem fet esmenes a votar en contra sistemàticament, per tant, que ara volien fer sang o volien fer contradicció en el vot únic, en una mesura que fa 20 hores de consens, quan ells, en Madrid, no han vist mai a Casado ni a ningú d'aquests quan ells anava a ficar la roja a Sánchez parlar del País Valencià, parlar del problema poblacional, és parlant de lo seu, no parlant de que Espanya se rompe, però és que, clar, que lliçons el Partit Popular ni una.
El fet de que Baldoví votara que no a l'estat d'alarma i que Unides Podem l'acuse de que no era el moment, de que hauria de donar el seu suport en aquest moment per a que continuara l'estat d'alarma, fa que el derogar el sistema que hi havia per als treballadors des d'ara sí que fora el moment, és a dir, Unides Podem sí que considera que era el moment de la derogació, però no considerava que era el moment de demanar la financiació per al partit, per a la Comunitat Valenciana.
Clar, és que si vivim i se doble, no? Els valencians són de tercera categoria. El govern, PSOE i Unides Podem poden pactar el PNE en Bildu, poden pactar la derogació de la reforma laboral, que òbviament és una cosa que nosaltres defensem, però no és una cosa de l'estat d'alarma que tingui res que veure, però nosaltres no podem demanar que el repartiment dels fons en matèria d'ajuda a les comunitats autònomes per lluitar contra la pandèmia sigui per criteri poblacional. Això diuen que això no toca ara. Quan té que tocar? Si no ara, si són diners que fan falta per a tindre poder la sanitat valenciana lluitar contra la crisi sanitària en la mateixa alarma que qualsevol altra comunitat autònoma. Això diuen que
podré
no,
entender
no,
que...
No s'accepten. Clar, dius, o tots juguem al mateix, no juguem. En el PNB també estan fent pactes contínuament, pactes de coses que no tenen absolutament res que veure en l'estat d'alarma. L'última ha sigut l'ingrés mínim vital este, no? Mentre des de la Generalitat estem, des de fa mesos intentant parlar amb el ministre competent, el ministre Escrivà, per a poder gestionar a nivell autonòmic i negar-li el telèfon, el PNB pacte ara també, vincular-lo a la votació de l'estat d'alarma, el que sigui la comunitat autònoma basca i la Navarra puguen gestionar directament l'ingrés vital mínim i el País Valencià no pot, no? Clar, és que es prenen el tal i podem ser partícips d'això. Podem estar empleant, igual que ha fet tota la vida, el Partit Socialista en la pròpia autonomia del País Valencià.
En fi, Carles Mulet, seguirem parlant amb vostè d'estes i altres coses, pues més bé, més pront que tard. Moltes gràcies i bon dia.
Vinga, bon dia.
Las cuatro. Ay, solo me quedan dos horas para ir a trabajar, para ir a trabajar.
Descans, porque no es suficiente dormir. Nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Desde Grúas Tomás queremos agradecer a todo el personal sanitario, a los cuerpos y fuerzas de seguridad y a quienes nos abastecen. Nuestro apoyo para los que han perdido a un ser querido o tratan de superar la enfermedad. Pero sobre todo a nuestros padres y abuelos que soportan solitarios una situación desconocida. Demostremos nuestra resistencia, pues pronto, muy pronto, abrazaremos nuestra libertad. ¡Endavant!
Cristalería Brock quiere mandarles un mensaje de fuerza en estos días tan difíciles y unirse al grito Yo me quedo en casa. Infórmate en el 609-679-593.
Como siempre, nuestro sector agroalimentario ha estado y está a la altura de las circunstancias, por difíciles que sean. Como siempre, nuestros agricultores, ganaderos, cooperativas, empresas y organizaciones trabajan por alimentarnos cada día. Como siempre, estamos con ellos. Es nuestro campo, está en nuestro ADN. Grupo Cooperativo Cajamar.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Madova. ¿Madova? Sí, Madova. Todo para su empresa. Madova, imprenta. Madova, fabricante de sellos de caucho. Madova, fotocopias. Madova, ropa laboral, peñas y eventos. Madova, calle Buenos Aires 32, teléfono 964-052-049, Villarreal.
Es el torn de parlar de materia autonòmica amb el regidor a les Corts Valencianes, Carlos Laguna, bon dia.
Hola, bon dia, Maria.
Bé, així de Castelló estem un poquet d'enhorabona, no? Perquè hem tingut una setmana sense xifres de morts per culpa del coronavirus. La veritat és que això dona un poquet d'alivio, no?
Pues sí, efectivamente. Recordar que en estos momentos que estamos hablando tú y yo, bueno, pues estamos en uno de esos días de luto por todas las víctimas del COVID que ayer precisamente, bueno, pues se inició, porque así lo había proclamado el gobierno, durante 10 días, que estará hasta las 0 horas del día 6, y que ayer a las 12 de la mañana, pues prácticamente todo nuestro país enmudeció como solidaridad, respeto también con todas las víctimas y los familiares de la COVID, ¿no? Y en este contexto, sin duda de tristeza, pues tenemos que destacar los datos de Castellón, de la provincia de Castellón, que llevamos una semana seguida sin ni un fallecimiento por culpa del COVID-19, ¿no? O destacar también que ayer solo en toda la comunidad valenciana solamente hubo un fallecimiento. Y bueno, son muchísimas más las personas a las que se da de alta que a las personas contagiadas. Pero bueno, una vez más, tenemos que apelar a la prudencia, a la responsabilidad, a seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias.
Sobre todo, diputado, responsabilidad, porque las imágenes de la Marina de Valencia eran de todo menos responsables, las de este pasado sábado.
Estamos viendo imágenes aquí en el País Vasco, en varios sitios, que es una auténtica irresponsabilidad. Yo vuelvo a apelar a la prudencia, a esa responsabilidad de todos, sobre todo los jóvenes, que son factores de riesgo de transmisión para sus mayores, bien sean sus padres, bien sean sus abuelos. Entiendo que estamos en una situación de pandemia, que es duro el no contactar con los demás, pero no nos la podemos jugar. Hace poquitos días ha habido un rebrote en Lérida, en la celebración de un cumpleaños o una...
Sí.
Y creo que han sido pues 20 personas que asistieron allí y se han contagiado. Y estamos asistiendo también a pequeños rebrotes que se están produciendo en Italia. Al fin y al cabo, hay que recordar que esto es una pandemia mundial, esto no es una pandemia que afecte a España. Y muchas veces pues tenemos que vernos reflejados también en los países de nuestro entorno qué está ocurriendo para intentar dominar ese virus. Y desde luego, lo que tenemos que garantizar ya es el pase a la fase 2.
Sí. ¿Usted cree que ese pase será efectivo a partir del lunes?
Yo tengo la grandísima esperanza de que va a ser así, de que vamos a pasar precisamente en base a los resultados que estábamos comentando. Se hizo con toda la tranquilidad y serenidad del mundo. En un momento determinado había algunas zonas de la Comunidad Valenciana que habían sufrido unos pequeños rebrotes también. Yo creo que el gobierno, el Consejo, presidido por Ximo Puig, pues fue absolutamente cauteloso en el sentido de decir, más vale que vayamos dando con pies de plomo ese paso a la fase 2, que esperemos un poquito, porque de haberse abierto la fase 2 y se hubiesen producido un mayor número de brotes, entonces sí que se habría perjudicado muchísimo a lo que es el turismo.
Sí, hablando de materia política, me dejo el turismo para el final de la entrevista. Esta semana las Cortes Valencianas han estado debatiendo la famosa ley del juego, ¿no? No sé en qué punto de las negociaciones se encuentran, ¿cómo está el tema de la ley de juego?
Bueno, ayer precisamente por la tarde estuvimos votando telemáticamente todos los grupos parlamentarios, que fue el acuerdo al que se llegó después de que la mesa había decidido con los portavoces el voto ponderado, y así lo habíamos dicho, no teníamos ningún problema en que nuestros representantes allí hubiesen votado por nosotros. Se opuso la derecha, se opuso la ultraderecha, pero se opuso, como se está oponiendo todavía, por defender claramente los intereses de las empresas. Y mire, lo que es el Botánic, los tres partidos, Unidas Podemos, Compromís y el PSPB-PSOE, han preferido luchar contra la ludopatía dentro de esa ley que dejar la puerta abierta a ganancias y más ganancias, porque estamos en otra época, estamos en otra fase. Yo entiendo que a muchos propietarios de casas de juego les importa más el dinero que ingresan que lo que pueda ser que el que nuestros jóvenes, que ha habido un repunte de ludopatía precisamente, lamentablemente, durante el COVID y debido al encierro, y lo que tenemos, como hace no mucho se manifestaban en contra en el Raval Universitari, porque no se pueden poner las casas de juego al lado de los institutos, al lado de las universidades o al lado de donde hayan jóvenes, porque es una manera de potenciar también lo que pueda ser esa ludopatía, ¿no? Y bueno, pues también hay una serie de normas que ellos estaban en contra, que es simplemente lo mismo que una máquina de tabaco, pues sí, que se acciona para que no vayan menores con un mando a distancia. Pues lo lógico también es que estas máquinas se tengan que accionar una vez que el propietario del local donde estén colocadas comprueben de que esa persona es mayor de edad y que además no está en los registros que se suelen hacer de lucha contra la ludopatía, y que sea una persona que precisamente tenga esa enfermedad.
Sí, diputado, lo que también manifestaban las casas de juego es que les parecía injusto que ellos a lo mejor no pudieran estar cerca de lo que son los institutos, escuelas, ¿no? Pero sí las administraciones de lotería, de las casas del Estado, ¿no? No sé si para ellos también regula algo dentro de esta nueva ley de juego, o a las administraciones de lotería se les ha dejado fuera.
Vamos a ver, de momento las administraciones de lotería del Estado van a estar donde están. No es comparable. Es que pero no es comparable en absoluto lo que puede ser un estado de situación del ludópata con luces oscuras, negra, que entra en un salón, que está absolutamente oculto, que alguien que va a comprar un abono loto o un cupón de la 11 o va. Es que no tiene nada que ver. No tiene absolutamente nada que ver, digamos, el escenario de las luces, de la incitación a ese juego continuo, y sobre todo en una situación de pandemia como esta, con esos juegos rápidos como puedan ser las máquinas tragaperras o como puedan ser las apuestas deportivas instantáneas, lamentablemente hay mucha gente que piensa que su situación económica pasa por ahí, por ver si tiene suerte y le va a tocar, ¿no? Y entonces lo que nos estamos dando cuenta son los grandes dramas que se empobrecen y se arruinan familias enteras. Y eso hay que evitarlo, de alguna manera hay que evitarlo. Se quejan también de la distancia esa de 850 metros, pues lo lógico es que estén cuanto más separado de potenciales clientes vulnerables, mejor. Pero desde luego hay que luchar desde las administraciones públicas, desde el Estado, que es quien nos tiene que proteger a todos contra una enfermedad que se llama ludopatía.
Diputado, ayer también nos llamó mucho la atención que un diputado autonómico del Partido Popular defendió al señor Baldoví, al diputado nacional de Compromís, y acusó al Partido Socialista de haberlo dejado solo frente al Gobierno central para reclamar la financiación justa, ¿no?, en ese estado de alarma. ¿Es el Partido Popular el nuevo defensor de Baldoví? ¿Usted opina que el Pacto del Botànic ha dejado solo a Baldoví en estos momentos?
No, no, para nada, para nada. Vamos a ver. El movimiento se demuestra andando. Eso fue un juego de palabras, fue, pero bueno, una chance de la política en la que aprovechó el Partido Popular para decir, estamos con Baldoví. Mentira, no es cierto. Por una sencilla razón. Jamás la derecha, aquí, en la Comunidad Valenciana, jamás se ha manifestado en contra de un gobierno de la derecha, como puede ser el del señor Rajoy, y jamás ha demandado esa financiación. Siempre ha ido en el furgón de cola. Y quiero recordarle que este gobierno presidido por Ximo Puig ha defendido a capa y espada el que la Comunidad Valenciana tenga una financiación justa. Y no solamente eso, ha participado en convocatoria de manifestaciones multitudinarias en Valencia y en las tres provincias defendiendo y pidiendo esa financiación justa. Luego esas cosas que están ahí, pues se tienen que demostrar diciendo... Ahora, cuando estaba nuestro gobierno, el de Mariano Rajoy o el de Aznar, nosotros también pedíamos, y no es cierto, no hay ni una sola hemeroteca en donde haya un ejemplar de periódico donde salga una manifestación a favor de la financiación justa de la Comunidad Valenciana cuando ellos mandaban.
Diputado, ahora sí que me gustaría pasar a la materia turística, ¿no? Porque ya hemos conocido que a partir del 1 de julio el Gobierno central espera abrir las puertas a las fronteras de los extranjeros, ¿no? Y ha decidido que las personas y los turistas que vengan no harán esa cuarentena de 15 días, ¿no? ¿Hasta qué punto nos puede perjudicar, favorecer todo este tema de las cuarentenas, ¿no?
Vamos a ver, es un tema muy complejo. Y que estamos ante la amenaza de un virus que nadie conoce ni cómo va a responder, ni cómo está respondiendo. Sí lo estamos frenando, y eso yo creo que es una buena noticia. Lo estamos frenando aquí, ¿eh? Mire usted, en Estados Unidos ya sobrepasan los 100.000 contagiados. Un país como Estados Unidos, con la potencialidad que tiene, que nos da mil vueltas en cuanto a economía, etcétera, etcétera. Bueno, pues un poco tenemos que ir probando también, porque no podemos mantener cerrado el servicio de hostelería, no podemos dejar que se muera nuestro turismo, sino que de alguna manera tenemos que intentar darle vida. Han habido pactos y negociaciones entre distintos países, como era Inglaterra y Francia, para el pase de ciudadanos de ambos países a uno y otro sin restricciones. Pues bueno, yo creo que la prudencia del gobierno ha sido, por lo menos durante este mes, para que no se produzcan contagios, y a la vista de que también en Europa o en nuestros países geográficos del entorno, hay que recordar que Francia vienen 11 millones de franceses en temporada turística, son muchos millones de personas, y a la vista de que esos datos están mejorando también en los países de nuestro entorno, el gobierno ha decidido que a partir del 1 de julio no se guarde cuarentena. Yo creo que estamos ante un gobierno, independientemente de esos ataques desaforados que están provocando la derecha y la ultraderecha, que les importa nada lo que es la pandemia, les importa nada lo que es la salud de los españoles. El único objetivo que tienen es derrocar a un gobierno legítimo, no tienen otro objetivo, pues este gobierno también se equivocará, como se equivocan todos cuando toman decisiones, pero también se va a rectificar en un momento determinado y decir, señores, están mejorando los datos, pues vamos a adelantar al 1 de julio el que vengan los turistas sin necesidad de guardar esa cuarentena.
Sí, pero diputado, sí que es verdad que Francia ya ha hecho alusión a sus ciudadanos de que procuren no venir a España simplemente por los vaivenes que da el gobierno. Incluso Reino Unido y Alemania están mirando los tours que hacen, ¿no?, por el sur de Europa, preferiblemente Portugal y Grecia. No sé el turismo valenciano cómo está actuando frente a esto. No sé si está teniendo él mismo ya las negociaciones con el resto de países para ofrecerle sus propios tours. No sé en qué momento se encuentra.
Yo estoy convencido absolutamente que sí, porque si hay algo dinámico en esta comunidad es precisamente turismo de la Generalitat Valenciana, que lleva un paisano nuestro, que es Francesc Colomer, y que de alguna manera está haciendo realmente bien. Mire, estamos ahora en una pequeña lucha también de intereses, no nos equivoquemos, donde cada país ahora mismo está intentando potenciar lo suyo o lo nuestro, donde las recomendaciones son de que vamos a comprar productos nuestros, tal y cual. Pero bueno, hay que reconocer una cosa, es la interdependencia de la economía de Europa, de todos los países europeos, de unos de otros. Nosotros podemos comprar coches en un sitio, otros nos comprarán a nosotros parte de nuestra agricultura, otros vienen a dejarse el dinero aquí mediante lo que es el turismo. Pero bueno, en ese sentido, pues vamos a ver que esa pequeña lucha se va a seguir produciendo. Pero yo estoy convencido, estoy súper convencido, porque aquí es un problema también, digamos, de fidelidad de nuestro turismo, de que el turismo sabe lo que es España. Si cada año, por ejemplo, la Comunidad Valenciana, que han venido en los últimos 5 años 2 millones más de personas de fuera, por algo será, porque disfrutan, porque están a gusto aquí, porque nos conocen, porque aprecian todo lo que tenemos, y estoy convencido que ese turismo nadie le va a convencer. Van a estar por aquí, sobre todo con los datos que estamos teniendo con respecto al coronavirus.
Bueno, diputado, esperemos que así sea, ¿no?, y que la Comunidad Valenciana, pues en verano, sea lo que siempre ha sido, ¿no? Una normalidad, aunque sea nueva, pero que sea como siempre. Gracias, diputado, por haber estado hoy con nosotros.
Pues muchas gracias una vez más a vosotros. Seguir animando a lo que son, sobre todo, los profesionales de nuestra salud, que siguen ahí al pie del cañón, y a todas aquellas personas que han demostrado que su profesión ha sido esencial para que el resto de ciudadanos, que afortunadamente no hemos sido afectados por el COVID, podamos seguir viviendo. Muchísimas gracias a todos ellos.